Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 12 de juliol, dilluns. Avui canvi de lloro, el Motel Suís, aquest podcast estiuenc de l'Hotel Suís. Li donem unes setmanes de vacances merescudes a l'Adrián Arroyo, però, com diem, seguim amb aquest espai estiuenc dedicat a l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, perquè avui hem engegat una nova setmana. Hola, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Com estàs, Pau?
I estem ja en el compte enrere, com qui no vol la cosa, de l'inici de la pretemporada, que torni a rodar la pilota per l'equip d'Antonio Hidalgo, que eren només 7 dies. No sé si dic amb una lleugera preocupació, un lleuger neguit, perquè al final la plantilla encara està a mig construir, i em quedaria, i seria generós en aquest fet, en aquestes paraules, a 7 dies de començar la pretemporada. Però bé, el que sí que anem tenint aquests dies, com ha passat avui, és presentació. Avui ha tocat el torn de Joseba Muguruza, que al final va ser el primer jugador fitxat oficialment, com va avançar en el seu dia a Ràdio Sabadell, però ha estat el tercer a la llista de presentats, anem a dir-ho així.
Queda una setmaneta, com dius, perquè comenci a treballar aquest projecte de 2021-2022 del Centre d'Esport Sabadell. El que ja podem dir així d'entrada, i crec que no estem desvetllant cap secret, en tot cas, res que no sigui un secret a veus, és que la gent es vagi tranquil·litzant, Pau, en el sentit que és segur que el dia 19 Antonio Hidalgo no tindrà tots els efectius a la seva disposició.
O sigui,
a partir d'aquí...
O li fotem el turbo
no,
a la qüestió, que no passarà,
ja
perquè el mercat va així.
És pràcticament un impossible, per no dir una altra cosa més gruixuda encara. Per tant, això d'entrada sí que es va construir mica en mica, com dius, encara amb menys de la meitat de la plantilla que ha de ser oficial d'aquesta temporada a disposició del tècnic de Canovelles, només queda desitjar... Ja veurem fins a quin punt encertem molt poc o gens, desitjar que aquesta setmana ens deixin més noms propis confirmats del que ha de ser aquest Sabadell, com diem, 21-22.
Ni que sigui que l'esquelet estigui una mica més conformat, perquè bé, després ho repassarem, però el Centre d'Esport Sabadell a dia d'avui té 13 jugadors confirmats de cara a la pretemporada de dilluns, o si més no, amb contracte amb el primer equip. Avui, com diem, seguint en la línia de la presentació de Teo Quintero i d'Emilio Bernat, ha tocat un altre campus de la ciutat, avui el campus dels germans García Junyent, a les instal·lacions de Can Uriac, el municipal de Can Uriac, enguany, i ens deien abans de començar, perquè a més hi érem allà, Sergi, avui, que teníem davant la còpia, la rèplica, no física, però sí de forma de parlar, de forma de ser, de Josu Azcoidi.
Si hi ha dos clubs ara mateix que estan vivint vides paral·leles en aquestes darreres temporades, ja no dic històricament, que segurament també trobaríem moltes similituds, de fet són els dos que més vegades s'han enfrontat quan el Sabadell ha estat pel mig, és Castellón i Sabadell. Doncs bé, si haguéssim de buscar dos jugadors que han viscut vides molt paral·leles vestint un d'alba i negre i l'altre d'arlequinat aquestes darreres temporades precisament, com dius, un seria Josu Azcoidi, l'ara jugador de la Morevieta, exjugador del Centre d'Esports ja, i l'altre és aquest nou jugador arlequinat, Joseba Muguruza, format també a Zubieta, és a dir, format també al planter de la Real Sociedad. Tots dos jugadors van formar part del Sanse, van arribar fins al filial del conjunt donostiarra i, com diem, fins i tot per posicions i per vides naturals d'haver començat sent homes molt ofensius i d'haver anat tirant enrere fins a ser ara laterals o carrilers dels seus respectius equips, doncs, com dius, si a sobre li busquem que per tallatge, allò, per alçada, són d'un tall petit, són jugadors de perfil baixet i que tenen fins i tot aquest parlar molt de gent del nord a l'hora de referir-se, a l'hora de comunicar-se, doncs són gairebé dos calcs, si no fos per un detall que algú dirà, insignificant, que un és dreta i l'altre és esquerra, per la resta...
És la diferència més meridiana, però realment impressiona la poca planta, anem a dir-ho així, que té Joseba Muguruza en directe, molt similar a la de Josu Azcoidi. Doncs precisament, preguntat Joseba Muguruza al voltant d'aquestes similituds amb Josu Azcoidi, això és el que ens comentava.
Yo alguna vez lo he comentado con él, pues hemos hablado de la situación, de las curiosidades que hemos vivido parecidas y la verdad que, pues que contento de estar aquí, de que se me haya valorado aunque haya cambiado de posición y de que tengan ganas de trabajar conmigo.
Doncs, de fet, diria més, Sergi, que durant la presentació, perquè això és una entrevista que hem pogut escoltar en directe al Notícies Migdia, es pot recuperar també el podcast del Notícies Migdia, en la presentació pura i dura deia Josu Ozcoidi, deia Joseba Muguruza, allò ens fallarà més d'un cop aquesta temporada, eh? Deia Joseba Muguruza que fins i tot en els partits com a rivals havia parlat amb Josu Ozcoidi perquè, tot i ser una mica més jove, Muguruza, no havien jugat junts mai, però sí que s'havien trobat molts cops i al final, Joseba, que tu també havies començat d'extrem i has acabat de lateral, doncs que havien comentat aquesta circumstància més d'un cop.
Sí, aquesta similitud que dèiem, no? De dues vides molt paral·leles i que a més, tots dos en els darrers anys s'han pogut enfrontar en diferents ocasions, ja sigui a Castàlia, ja sigui a la nova Creu Alta, com diem, un vestint llavors la samarreta albinegra del Castellón i l'altre defensant la samarreta arlequinada, que ho ha fet fins aquest any del Centre d'Esport Sabadell.
Bé, al final estem davant d'un jugador, Sergi, que ha vingut a no fer massa promesa a nivell d'objectiu. Sí que és cert que s'ha compromès amb el treball diari, ha repetit a més d'una ocasió, i que també, en certa manera, ha de venir a posar fi a una posició, o a ser la Muisanyor d'una posició que la temporada passada, segona divisió, no va tenir precisament a Muisanyor. El carril dret va ser un dels llocs que més inquilins va tenir, des d'Òscar Rubio, que després es va acabar sentant com a tercer central, passant per Víctor García, Eber Pena va jugar també alguns partits al carril dret, en principi, ja veurem quin és el sub-23 que corre per allà, però Muguruza ha de ser un dels fixos en l'esquema d'Antoni Hidalgo.
Sí, ara caldrà veure quin és el rol que ocupa Òscar Rubio, és a dir, si Antonio Hidalgo no canvia de sistema, del que ens ha acostumat des de la seva arribada ara fa dues temporades i mitja aquí al Centre d'Esport Sabadell, teòricament el que el meu cap em diu és que a l'espera d'acabar de configurar tota la resta de la plantilla, doncs Òscar Rubio podria alternar aquesta posició bé de carriler, bé si Òscar Rubio, si el lleidatà, se senta allò al 100% com a central dretà, com estava escoltant comentant, i és Muguruza el que ocupa la posició anteriormente conocida com de lateral, que diríem, i que en el dibuix d'Antonio Hidalgo doncs té aquesta dualitat de posicionament, que pot ser en atac jugar d'una manera i en defensa haver-se de redibuixar el que és el teu lloc en l'11 titular.
Sí que, en certa manera, en els esquemes d'Hidalgo, l'alliberaria Muguruza de la responsabilitat defensiva que tenia com a lateral al Castellón. Al final, recordem que el Sabadell, tancant en línia de 4, el carriler dretà actua al mig del camp, en aquest sentit. Però sí que és cert que Muguruza ve també d'una circumstància que caldrà analitzar en les pròximes setmanes a segona divisió, i és que va començar jugant amb Òscar Cano. Quan Òscar Cano va ser destituït i va arribar Juan Carlos Garrido, el protagonisme del jugador basc va desaparèixer per complet. I aquí caldrà veure també un jugador que ha d'agafar ritme de competició.
Sí, la part bona és que són moltes setmanes de pretemporada. O sigui, si una cosa té aquest any l'estiu, a diferència del que vam viure l'any passat, recordat després del playoff de Marbella, Pau, que gairebé l'equip va anar a córrer cuita a tots els sentits, a contrarrellotge, a l'hora de fer-se, a l'hora de construir-se i a l'hora de posar-se en marxa, aquest any, a diferència d'això, diguem-ne que Antoni Hidalgo, com ja va explicar aquí va recordar que aquest estiu és llarg, hi ha temps suficient, estem parlant de gairebé cinc setmanes i mitja de treball conjunt, per tant, a priori, temps més que suficient per recuperar. De tota manera, insistim en el mateix, al final Muguruza va desaparèixer de l'11 titular, va ser un dels damnificats, que en va haver-hi uns quants de Garrido a la seva arribada a la banqueta orelluda, i en aquest sentit va continuar treballant. L'únic és que els diumenges, per dir-ho així, era un dels que no entrava en aquest 11 titular, tot i que venia de ser gairebé indiscutible amb Òscar Cano, tant a segona B com a la Lliga Smartbank, com deies tu al principi de temporada.
Som-hi. Muguruza també parlant d'aquesta qüestió, de la inactivitat amb Garrido i del fet d'ocupar a Sabadell aquest carril dret.
Yo tengo ganas de jugar también en el carril, de que llega con un poco más de llegada, que me gusta a mí, entonces pues tengo ganas de empezar a trabajar, reivindicarme, como tú has dicho, de disfrutar jugando, y esperemos que así sea. Trabajaré a diario para que sea así, vamos. Living life for wrong.
Doncs les paraules de Joseba Muguruza, insistim, aquesta entrevista sencera que es pot rescatar, l'hem fet en directe, al Notícies Migdia, amb el nou jugador basc del Centre d'Esports Sabadell, que en certa manera agafa el relleu, anem a dir-ho així, de Yusuf Koidi, però a l'altre carril. No ha estat l'únic protagonista del Centre d'Esports que ha parlat avui en aquesta presentació, Sergi, també ho ha fet el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, José Manzanera, perquè, com dèiem, el Sabadell es troba en un punt mort, anem a dir-ho així, sí que és cert que va arribar Iago Indias a finals de la setmana anterior, però encara, bé, avui fèiem números a la redacció amb el Sergi Parc i el Sabadell tot just té 13 jugadors confirmats per començar la pretemporada, anem a dir-ho així, el dia 19, d'aquí a tot just una setmana. Deixa'm repassar-los ràpidament, si algú va perdut. Són Emilio Bernat i Froy Leal a la porteria, en defensa Iago Indias, Òscar Rubio, Aleix Coc i Teo Quintero, Joseba Muguruza al carril dret, al mig del camp Sergi Altimira i Xavi Boniquet, i en peces ofensives David Estals, Aaron Rey, Néstor Querol i Gorka Guruceta. Ho hem anat dient en més d'una ocasió. Després, no vol dir que jugadors com Guru acabin formant part de la plantilla. Hi ha peces joves, però com diem, hi ha aquella sensació de molta feina a fer i queda més i mig encara perquè comenci la Lliga.
Sobretot en posicions que han de ser determinants. Deies tu abans, no? El tema de l'esquelet, allò que tant es parla quan s'està configurant un equip, que al final els 20 llargs tots són importants, els 20 llargs de fitxa o que tindran fitxa, ja sigui de sènior o sub-23, seran tant o més importants els uns que els altres, però al final tot equip necessita un esquelet, no? I aquí, per començar, amb tot el respecte al món per l'Emilio Bernard i pel Froy Leal, encara faltaria una tercera figura de porter, diguem-ne de porter contrastat. Estem parlant de dos porters joves, tant Froy com Emilio són dos porters de tall jove.
El teòric porter titular.
Faltaria, sí, jo ja no m'atreveixo això a posar aquesta etiqueta, que després hi ha sorpreses, però sí, com diem, allò que tothom entendria com el porter titular del Sabadell, i falta sobretot referències al mig del camp, algú potent. És cert que s'està esperant, i avui se n'ha parlat, de la continuïtat o no d'Adri Cuevas, o la continuïtat o no d'Iker Undabarrena, i sobretot les referències al davant. És a dir, el Sabadell ha vist com, per exemple, tres rivals de la seva lliga, quatre si comptem l'Andorra, s'han ja reforçat amb davanters. Ja no estic entrant en si serien vàlids o no pel Sabadell, estem parlant del Nàstic que té Edgar Hernández, estem parlant del Cornellà que ha tingut Saix Andreu, que ha fitxat Saix Andreu, estem parlant del Llagostera que ha fitxat Boris Garros, com deia, l'Andorra amb Marc Fernández, tot i que és un perfil menys de 9-9, però és un home gol. I al Sabadell li queda aquest perfil. És cert que Guruceta encara continua estant a la plantilla, però se n'ha parlat molt d'una possible sortida. De fet, Amorebieta continua sent, sembla ser, una plaça on podria anar a patar el davanter Donostiarra. I per altra banda, més enllà de si continua o no Guruceta, al Sabadell encara li falta una o dues referències allà al davant, d'allò que diguem el teòric killer, que després poden passar moltes sí. coses, però el teòric killer de la temporada 21-22.
Anem a escoltar José Manzanera parlant d'entrada de si hem d'esperar molt moviment o no en aquests 7 dies que li queden al Centre d'Esports Sabadell de vacances abans de tornar-se a vestir de curs. Si hem d'esperar, o Antonio Hidalgo ha d'esperar, més efectius el dia 19.
Tenemos las cosas muy claras, sabemos lo que queremos y lo que no queremos, lo que podemos esperar o lo que preferimos perder por esperar a lo que queremos, y a partir de eso son situaciones que muchas de ellas no las controlamos nosotros, pero independientemente de los que seamos en la pretemporada, poco a poco se irán sumando muchas más piezas, y lógicamente que ya hemos trasladado un poco al míster qué perfiles quiere para pretemporada, para dar la oportunidad a jugadores de la base que confiamos en ellos.
En certa manera enigmàtic, i deixant també aquí el missatge de que els joves tindran força pes en aquesta pretemporada.
Sobretot al principi de la pretemporada. Hem de recordar que el Sabadell ha posposat, Pau, l'estaix, aquesta estada que farà d'una setmaneta aproximadament a la zona de la Vall d'en Bas, a les instal·lacions de Roy Albert, com ja va fer l'any passat. De fet, tot és probable que allà acabi jugant, igual que també va fer l'any passat un partit, tu m'ho diràs millor, a l'ASAT, no? Es diu l'equip que...
Al SAT,
l'equip que entrena el Xavi Hernández. Tot apunta que hi haurà aquest partit amistós, com diem, i que segurament aquesta pretemporada que s'ha estirat, o aquest estatge que s'ha posposat dues setmanes més enllà, respon a això que estem dient, no? La idea d'Antonio Hidalgo, i això sí que ho sabem del cert, i ho hem comentat en algun motel ja anteriorment, és que el tècnic de Canovelles no volia anar a l'estaix molt d'hora si no era per comptar amb tota la seva plantilla. És a dir, en aquestes tres setmanes que quedarien perquè l'equip se'n vagi a la vall a la Vall d'en Bas, és on la direcció esportiva i la secretaria tècnica més han d'intensificar la seva feina de reforçar l'equip, perquè la idea del tècnic de Canovelles, com seria lògic d'altra banda, és quan se'n vagin cap a la Garrotxa poder tenir el que és ja, si no al 100%, en un 90% molt elevat, l'equip ja tancat, o la plantilla, millor dit, perdó, ja tancada, amb la qual treballar i amb la qual fer, doncs, aquestes estades de convivència, de treball, de planificació i ja d'estructurar més concretament l'equip. Serà 15 dies aproximadament que arrenqui la Lliga. Sí. És a dir, estarem treballant amb dues, tres setmanetes de marge respecte al que ha de ser l'inici de temporada oficial.
Bé, i tornant en certa manera al que... De fet, has tret abans els noms, perquè s'ha comentat avui a la roda de premsa la presentació. El Sabadell, si no em dius el contrari, segueix intentant fer passes, en aquest sentit, per renovar dues peces importants al mig del camp, difícils també, com són Adri Cuevas i Undabarrena.
Sobretot una, sobretot la d'Undabarrena, la del jugador de Gorliz, el Vizcaí, està més complicada. Tots dos estan... Això que no s'ho prengui ningú malament, perquè a vegades quan ho dius així surt aquella frase que tots com a aficionats, fins i tot com a socis que som, ens podria sortir, no? De dir, doncs si no estan convençuts que marxin, o si hem de ser segon plat, al final hem d'entendre, Pau, que aquí estem parlant de categories, de fitxes molt, molt elevades, molt diferencials, i que per tant, quan es diu que tant Undabarrena com Adri Cuevas estarien pendents de què passa en el mercat de la Lliga Smartbank, que cert és, per altra banda, que està molt aturat, que això és el que està provocant, l'efecte dominó està provocant que estigui tot aturat també a la primera ref, o bastant aturat, per culpa de que la Lliga Smartbank està molt parada. Tots dos estan esperant. En el cas d'Undabarrena, diguem-ne que està fent-se més de pregar. En el cas d'Adri Cuevas, tot i que no s'ha tancat i que potser al final no s'acaba tancant, diguem-ne que les possibilitats que el de Jerez continuï vestint una temporada més la samarreta arlequinada són més elevades, bastant més elevades, diria jo, que no la continuïtat del jugador, del migcampista basc, que només ha jugat un any, recordem que venia procedent del Tete, del Club Deportivo Tenerife.
Doncs anem a escoltar que ha dit Manza al voltant d'aquests dos jugadors.
Sí, vivimos un poco en contacto con ellos y de momento pues vamos avanzando poco a poco. Algunas de ellas, pues como estáis viendo, pues han derivado que han preferido el continuar en la categoría, porque es una categoría muy muy atractiva, pero al final yo creo que independientemente de cómo acaben o cómo van evolucionando o cómo se corten, por decirlo así, ellos han sido muy transparentes, nosotros hemos sido muy transparentes y al final todo se ha hecho desde lo que nos representa un poco, que es la forma de ser muy claros, de ser muy cercanos y de intentar buscarlo mejor para el club.
Doncs, en certa manera, també aquí Manza no s'ha volgut mullar del tot, sí que ha parlat d'aquesta transparència, que per cert, i ara rescato una anècdota del cap de setmana, que és una petita enganxada, anem a dir-ho així, d'un ex del Sabadell ja, com és Josu Ozcoidi, nou jugador de la Morevieta, deixant clar a Twitter que no va ser decisió seva el fet de marxar a la Morevieta a segona divisió, sinó que aquí va ser la voluntat del club que no continués, en aquest cas el de la Sarteoria.
Això em referia, no? Aquestes reaccions que com a seguidors, com a aficionats, quan a vegades no estàs del tot informat al 100%, et pot sortir el rampell aquell de dir, doncs, sí, però bé que has marxat. No, s'ha de dir, i no és que ens l'estimem que molt, evidentment, Josu Ozcoidi és un jugador dels que ha deixat empremta aquí al centre d'esports, però a més no tenia més raó que un sant, o sigui, tenia més raó que un sant, perquè d'alguna manera un aficionat, imagino que de manera molt innocent, o per desconeixement, millor dit, l'assenyalava com dient, però tu t'has anat a la Lliga Smartbank o continuaràs sent jugador professional?
No t'has quedat aquí.
I clar, el Josu Ozcoidi deia, bé, primer informa tant que no va ser voluntat meva, perquè a més, ja ho hem dit, ho hem repetit, ho va dir ell mateix, recordem-ho, en declaracions a l'Hotel Suís, que si hagués estat per la seva voluntat, Josu, juntament amb Edgar o Pedro Capó, per citar-ne tots tres, haguessin bé signat amb els ulls tancats la continuïtat, encara que fos a primera ref, amb el Centre d'Esport Sabadell. En el cas de Josu, doncs mira, ha tingut la sort de que es veu premiat el seu treball de poder continuar en aquest equip modest, per altra banda, com és l'Amorebieta, però al final podrà jugar a prop de casa. Recordem que ell és de la Sarteòria, aquí estem parlant de la província de Biscaia, però al final del futbol basc, i podrà continuar a sobre jugant al futbol professional. Per tant, més que alegrar-nos, és impossible per un jugador del carinyo que ha deixat de l'empremta, com deia, que ha deixat Josu Coidi.
Va, que em queden dues coses pendents amb tu. Una, Ignasi Vilarrassa.
Doncs no sé, segons he llegit per algun lloc, Ràdio Sabadell va avançar l'interès del Sabadell.
Jo estava de vacances...
Jo ho deixaré així. Si surt, és nostre.
És nostre, no?
Si no surt, aquí no l'hem dit. No, ara, sincerament, abans que algú, per bé o per mal, ens ho pugui atribuir, que sàpiga que nosaltres aquí a Ràdio Sabadell no hem tret mai aquest nom, com a mínim, no amb un interès real del Sabadell, però en alguns fòrums i en algunes comptes de Twitter s'ha fet córrer que havia estat Ràdio Sabadell la que havia tret aquest nom. Avui jo crec que José Manzanera, no sé què passarà, Pau, però a mi m'ha donat la sensació que ha volgut sortir-se molt educadament per no dir que no sabia ben bé què li estaven preguntant. I jo crec que... Escoltem, a veure què diu, no?
És un nombre que como cada verano salen muchos de ellos y es un rumor más. Al final es un jugador que se acaba de desvincular de su actual club, que era el Valladolid, y en principio es lo único que te puedo comentar. Al final es una situación que ha salido en redes, ha salido los nombres, pero que es una de tantas que suelen salir.
Doncs més clar l'aigua.
Insisteixo, i que algú no, potser no ens creu, és un nom que no ha aparegut a cap de les travesses. Primer perquè no és estil de la casa jugar a fer travesses.
No.
Aquí cadascú pot fer el que vulgui, però no és estil de la redacció de Ràdio Sabadell jugar a tirar noms per tirar. I algú ens l'ha atribuït, però bé, jo no sé com acabarà, insisteixo. No acabo de veure que sigui ni l'opció 1 ni la 3. És a dir, més aviat tirant a...
Seria, recordem, carriler esquerrà sub-23,
sí,
que havia estat el... De fet, va marcar contra el Sabadell, en aquell famós 5-1, diria que va ser, del Barça B contra el Sabadell, del dia de Quico Ramírez, que després va marxar al Valladolid Promeses, però bé. La informació que tenim és que és, el que ha dit Manza, un mes... Que
dels,
tens, que
dels
tens,
noms que surten
clar,
a les
llistes, però no hi ha res en ferm, que després pot accelerar-se tot, sí, però
ja estarem nosaltres per reivindicar-lo com nostre,
evidentment. Va, que em sembla que volies acabar avui posant-me ordre a... Mira, ara que queda una setmana, al calendari, no?
Sí.
De la pretemporada.
Mira, més que res, perquè tu i els que ens escolten, allò, paper i boli, que es diuen aquests casos, per situar-nos. Comença
endavant
la pretemporada el dia 19, amb proves mèdiques i amb entrenaments. El dia 31, no està confirmat, però el dia 31 hi hauria el que es diu un entrenament compartit entre l'Hospitalet i el Sabadell. Jo li posaria aquell nom d'amistós, i ho dic amb la boca molt petitona abans que algú m'estiri de les orelles. És un entrenament on hi haurà un partidet, anem a dir-ho així, per tant que cadascú se'l prengui com vulgui. I llavors, per ordre cronològic, vindrà el partit de l'Europa, que ja ho vam dir, dia 4,
a Sant Oleguer,
també sense confirmar oficialment, no hi ha res confirmat encara, però el dia 4 a Sant Oleguer seria aquest partit contra l'Europa. El dia 7, estadi de la Nova Creu Alta, partit contra el Villarreal B de l'estimadíssim Miguel Álvarez.
I atenció, perquè podria ser el primer en públic a l'estadi.
Correcte.
Des del dia de Llagostera a principis de març del 2020.
500 dies, no?
Alguna cosa s'està cuinant.
Una brutalitat d'aquestes. Sí. Això seria el dia 7, llavors ja ens aniríem, salvo sorpresa, que diria aquell, ens aniríem a la Vall d'en Bas.
A l'Estada.
Correcte, a jugar contra el SAT, si no hi ha algun partit més, però de moment només hi ha aquest. I el que vol aprofitar el club és, durant aquella estada, que aquí és on estava una mica el decalatge, potser escapar-se a jugar un partit a Llagostera, on jugui el Llagostera, llavors. Que com encara estem pendents de saber si serà l'Estartit, si serà l'Escala, si serà Llagostera, si serà Platja d'Aro, a Palamós, on sigui. Doncs aquesta és la idea amb la qual s'està treballant. Per tant, hi hauria un partit amb el amb el Llagostera, teòricament, a domicili, i llavors ja dic, correm molt l'agenda, ens aniríem al cap de setmana del 21-22, em sembla que és del mes d'agost, i apunta, Pau, perquè vam dir en un principi Nàstic, Barça B o Andorra. Llavors, ja la setmana passada, jo mateix vaig dir, per anar carregant-me una mica el mort, perquè després no diguin que jo m'escapo de les responsabilitats, jo mateix vaig haver de corregir, vaig dir, traiem d'aquesta equació el Nàstic, Barça B o Andorra.
Va caure un candidat.
I avui et trec un altre candidat. I si no passa res molt estrany, serà a casa, aquí a l'estadi un altre cop, partit de presentació, aquest sí, davant de l'afició, a una setmana vista. Si el sorteig del calendari no diu el contrari,
ja veuràs.
És a dir, que la primera jornada no s'enfrontessin aquests dos equips, Sabadell-Andorra serà el partit contra el conjunt de Saràbia, contra l'equip famós per ser de Gerard Piqué, la propietat, o del grup que representa o en el qual s'hi troba Gerard Piqué. Sabadell-Andorra, dia 21 o 22, per determinar, dissabte o diumenge, estadi de la Nova Creu Alta, en públic, i com a presentació formal, oficial, digue-li com vulguis, del projecte 21-22.
Et puc explicar una batalleta?
Ui, tant!
Ahir va córrer una imatge de servidor, Adrián Arroyo, sí, i servidor, home, al Tour de França.
Fent de grupí, no?
De hooligans.
Veu estar fent de... No, de hooligans no ho diguis avui, que avui el món hooligan està un altre cop revolucionat.
No, fent però d'aficionats. Sí. Així tenim la veu alguns avui, de tant.
Perquè a més a més veu cridar. Home, no només veu fer el tropo, sinó que a més veu cridar.
A la baixada del coll de Baixalís ens vam trobar amb Eder Saràbia.
Home!
Pròxim, bé, pròxim.
I veu pactar l'amistós o no?
No, aquí ho posaré en veu d'Adrián Arroyo, que és qui va ser. Li va dir, Eder, aquest any contra el Sabadell, afluixeu, eh? Afluixeu la cosa. I aquell Eder va sortir allò, va dir, esperem estar els dos allà dalt. I aquí queda
ja m'imagino, el pobre Eder Saràbia.
Havent d'aguantar dos.
Andorra. Pensant, mira, avui que ve per aquí al Tour vaig a veure, m'apropo una mica, i dos, bé, anava a dir, dos personatges, per no dir una altra cosa, vestits del Sabadell de dalt a baix, comentant-li en ple estiu que... Molt bé, molt bé. No, molt, només a l'altura de dos com vosaltres, Adrián Arroyo i vostè.
Va ser amable.
No, ja m'imagino.
Bon seguidor del ciclisme, també.
No el veu assaltar pel mig de l'avinguda Meritxell.
No.
Està bé.
Gràcies, Sergi, t'allibero.
Apa, adéu.
I res, un apunt més abans de tancar aquesta nova edició del Motel Suís per parlar de la bona gent del Sabadell Inclusiu, que avui mateix estrena, depèn de l'hora que escolteu aquest podcast, haurà estrenat ja la seva primera edició del campus d'estiu CES Inclusiu. Sí que és cert que el Nadal ja van celebrar un primer campus que va ser tot un èxit, però aquest, com a tal, és el primer campus d'estiu del CES Inclusiu dedicat a persones amb diversitat funcional. De fet, hi ha fins a 26 jugadors inscrits en aquest campus que, com diem, tindrà lloc en les pròximes dues setmanes a Olímpia. El seu coordinador, el José Sac, ens ha donat més detalls al voltant d'aquest campus.
Els jugadors passen l'estiu amb molt poca activitat i per començar hem dissenyat un campus que sigui en dues setmanes, que sigui de tarda, no pel matí com normalment és el de futbol base. De tarda per què? Doncs per intentar agrupar tant la gent que no treballa com els que treballen, que ja hi ha molts, llavors puguin venir. Serà de 6 de la tarda a 8 de la tarda, farem de dilluns a dilluns la primera setmana, que comença el dia 12 de juliol, i la segona setmana també, o sigui, seran 8 sessions.
Doncs aquests eren els detalls al voltant d'aquest campus d'estiu CES Inclusiu, que estrena enguany al Centre d'Esport Sabadell després de l'èxit que va tenir el del Nadal. Tot plegat arriba després d'uns dies en els quals l'activitat ha estat frenètica també a la secció inclusiva del club, perquè recordem que dijous es va presentar a l'estadi de la Nova Creu Alta aquesta penya arlequinada CES Inclusiu, que estarà enguany ubicada al gol nord de l'estadi de la Nova Creu Alta. Res més, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi un dia més, un podcast més del Motel Suís, i tornarem en els pròxims dies perquè el Centre d'Esports, per exemple, en la línia de l'actualitat arlequinada, està a punt d'arribar al miler de socis ja en aquestes dues primeres setmanes llargues de campanya. Cuideu-vos, que vagi bé!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.